aquesta part ja farem ciència ciutadana, és a dir, l'obertura de la ciència a la ciutadania. I ara ens acompanya en Josep Duran, ens havia d'acompanyar la Sílvia Simón, que també un problema d'última hora no ens pot acompanyar. Per sort, tant en Josep com la Cristina ja s'han parlat entre ells i hem de fer també tota la franja horària o farem el que puguem. En Josep Duran, moltíssim ja de vosaltres el deu conèixer, jo sempre deixem-ho dir així, és el petit comitè, és allò, són els científics bojos de la casa, vull dir, tot el que fan de moltíssimes coses a nivell de Girona, vull dir, és això, vull dir, sou un equip superpotent que el que feu és això, no? Donar a conèixer què fa la universitat a fora. Ell m'ha dit que el defineix avui, el nom és responsable del projecte Reacciona Explota, però vull dir, té molts de barrets i per tant...
Molt bé, doncs moltes gràcies per la...
No falla mai.
Bueno, sí, mira, ara en parlàvem amb la Cristina, no? Que dius, ostres, ara a final de curs és un moment molt crític, no? Pels professors. I, bueno, diguem-ne que va una miqueta contrapeu, no? Fer aquesta sessió, però bueno, la veritat és que ho he fet amb molt de gust i m'agrada molt ser aquí, més com que veig tot de cares amigues, vull dir, ja està, ja m'ho vaig compensant, no? Per endavant. Bé, gràcies per la presentació, gràcies per convidar-me, gràcies per pensar en mi. La veritat és que, bueno, sí, la veritat és que fa uns anys que ens dediquem a la divulgació i per això porto la samarreta que porto. Me l'he posat expressament. Me l'he posat expressament perquè aquesta samarreta té 14 anys. Aquesta samarreta la va fer la Cristina. Bueno, ara anem parlant i poder ben bé no va ser ella que va fer el disseny, però va ser idea seva fer una samarreta. La van fer per una jornada internacional que es va fer a Barcelona l'any 2008. I per això recordo que, doncs, que té aquest... Bé, no me l'he posat cada dia, La guardo només per determinades ocasions com avui. Per tant, avui, disculpeu si no porto una camisa i vaig ben arreglat, però he pensat que era un missatge adequat d'exportar aquesta samarreta vella. Per què? Perquè nosaltres vàrem començar a fer divulgació una miqueta per casualitat. Nosaltres... Jo formo part del Departament de Química, aleshores en Miquel Duran era el director del departament, any 2003, i no teníem alumnes. Pràcticament no teníem alumnes. És una situació molt complicada que vivia el departament i van dir, hem de fer alguna cosa. Llavors, des del Departament de Química es van començar a planejar una sèrie d'activitats per donar a conèixer la química, per mostrar una cara més amable de la química entre la societat i sobretot per... explicar què és la química als estudiants de secundària. Així es va començar un projecte anomenat laquímica.net. Ai, on ho tenim això? Ah, aquí? Vale. Aquest és el comandament que fa passar les... Ah, no? Ah, carai, ostres, tu. Vale, vale. Ah, no n'hi ha. Vale, vale. No, te lo deixo que llegui.
Aquí a l'escriptori, és el teu aquest, oi?
Aquest, vale, vale. Perdoneu. Vale, vale. Molt bé. Perfecte, molt bé, molt bé. Bé, doncs, sí, és veritat, també vaig demanar a l'Àngels que me presentés com a responsable d'aquest projecte, o d'Això Explota, perquè és una mica el paraigües que engloba totes les coses que he anat fent, no? Com diu l'Àngels, he participat en moltes coses diferents, també dintre de la càtedra de la qual formo part, i de la qual la Sílvia Simón és la directora. També he participat amb la divulgació del departament, però sobretot diguem-ne que aquest és el meu nen, el projecte Reacciona Explota, del que us en parlaré una miqueta tot seguit. Com us deia, doncs, una miqueta la idea de fer divulgació va començar amb aquest projecte, la química.net. Aquí, fixeu-vos que estem parlant de fa uns quants anys també, La química.net diria que va ser l'any 2007, que li varen otorgar la distinció Jaume Vicenç Vives a la qualitat docent universitària, doncs per això, per la innovació en el marc de la convergència europea, però sobretot per transmetre o per apropar la universitat a la societat. Quines activitats fèiem dintre del projecte La química.net? Bé, doncs nosaltres obrim els nostres laboratoris perquè vinguessin estudiants de secundària.
secundari i batxillerat, fonamentalment, però després també feia moltes altres activitats, jornada de portes obertes, participava en fires, una miqueta, com a resum, també us he posat algunes imatges que també són vintage. Aquesta és molt vintage. És tan antiga que gairebé no es llegeix. És una comunicació amb un congrés, el congrés de Dolern del 2009. En aquí hi ha algunes de les persones que en aquell moment estàvem implicats en aquest projecte. Ja llavors ja es deia Reacciona Explota. Ah, i permeteu-me que us digui que aquest nom té una doble explicació. L'altre dia un senyor va veure un dels vídeos nostres i va dir, i ens va criticar el nom. Home, com és que una cosa que ve de la universitat es diu Reacciona Explota, com si volguéssiu que els nens explotessin coses. Espera't. Agafa un article, te'l mires i llegeixes i trobaràs per què es diu Reacciona Explota. Sí que és veritat que les dues paraules tenen a veure amb la química, però també és una interpel·lació també en els alumnes, en els estudiants, sobretot en els estudiants d'aquesta secundària. Tu, nano, reacciona. Desperta ja d'una vegada i explota totes aquestes... és que està just en el lloc, Els alumnes que me coneixen saben que tinc una tendència a anar cap allà. Sí, per això t'has posat el lloc a la plaça. Doncs, nano, o noi, parla, vale? Una mica. I aquest era una miqueta el missatge del Reacciona Explota, explotés també les seves capacitats. D'aquí ve aquest doble llenguatge d'aquest Reacciona Explota. I aquí, doncs una miqueta en aquesta presentació, en aquesta comunicació en el Congrés, intentava explicar això. Persones que us resultaran familiars, en Sílvia Simón, però probablement també us resultarà molt familiar en Pep Anton Vieta. En Pep Anton Vieta durant molt de temps va estar amb nosaltres, amb el nostre equip, va ser un pal de paller també juntament amb en Miquel Duran, que aquí no figurava en aquesta comunicació. Va ser un pal de paller del projecte, sobretot de la química.net, com a director del departament, però també com a impulsor de la divulgació. No només a nivell nostre del departament, sinó jo crec també de la universitat. En Pep Anton va fer la tesi amb nosaltres, com us comentava, i va ser una de les primeres tesis doncs, en comunicació científica del nostre departament. Quines coses fèiem? Ah, gràcies. Sí? Sí? Voleu que ho fem així?
Sí.
No m'importa, tampoc, fer-ho de l'altra manera.
Ja que estem aquí.
Però ja que hi som, que sí?
En principi...
Molt bé.
Hauria d'anar? Sí, ja.
Vale, molt bé. Doncs aquí us he preparat algunes imatges, també vintage, de les coses que hem... que el donat... una de les coses que havíem fet. Divulgació en centres de secundària. Una de les bases del nostre projecte divulgatiu. Anar als instituts. Ara ho tornaré a esmentar. Perquè a nosaltres ens semblava que era interessant que els alumnes, els estudiants de secundària vinguessin a la Universitat de Girona, i de fet ja els he comentat algunes de les activitats que fèiem, però també era important que nosaltres vinguéssim. I això ha permès doncs, establir no només una relació amb molts alumnes, sinó també amb molt professorat. Professorat que rep amb molta il·lusió el fet que hi vagin professors o professionals de la Universitat de Girona. Tu, Cristina, quan aneu als instituts també us reben molt bé. I quan anem a fer les xerrades de la universitat, el professorat de secundària ens espera amb il·lusió. I els alumnes també. I crec que la combinació de que els estudiants de secundària o preuniversitaris vinguin aquí amb el fet que nosaltres anem allà és molt positiva. Que vinguin aquí és molt bo per ells, perquè venen a la universitat, la coneixen, i jornada a portes obertes, etc. És fantàstic. Però també ho és que nosaltres anem allà. Clar, això és un sacrifici. I ho deixarem aquí. Vale? Què més fèiem? Doncs participar en jornades de divulgació una miqueta més grans, no? A nivell de fires, com per exemple aquesta. Aquesta és la fira de la ciència del 2010, això és el parc de la Ciutadella, això és darrere del...
de l'hivernacle, gràcies. Això és de darrere de l'hivernacle. Bé, ostres, ara que m'hi fixo... Mira la samarreta. Sí, per tant, és prova inequívoca de què té això, i encara n'hi ha una de més antiga. Doncs, què fem aquí? Doncs mira, aquí, per exemple, aquest és un experiment en el qual això és una ampolla de vi que transformem en diferents líquids. El transformem en aigua, el transformem en gasosa, en llet i en batut. De manera màgica. Sí, va començar també una miqueta. He dit que no parlaria de màgia, veus? I ja m'ha sortit. Bueno, això és una vessant paral·lela del tema. Però aquí, sobretot, el que fèiem era el que anomenem química recreativa. Experiments de química que tenen com a factor comú que són experiments espectaculars, atractius, aquesta és la paraula que buscava, experiments atractius que puguin copsar l'atenció de les persones que ens segueixen o que ens veuen i que ens permetin també, esclar, parlar de química. En definitiva, nosaltres som professors. Nosaltres quan anem als instituts o anem als centres o fem això, no simplement ens quedem amb l'anècdota de fer una cosa que canvia de color. Sempre expliquem el fonament. I aquesta és una manera de comunicar ciència, d'una manera amable. Fixeu-vos que ja he dit dues vegades aquesta paraula amable. Per què? Perquè nosaltres els químics portem un estigma que és el de que fem coses que fan pudor, que contaminen, que són explosives, I per tant, bé, una miqueta aquesta imatge doncs, també l'hem volgut netejar. Divulgació en fires científiques internacionals. Mira-la. La samarreta. Però aquest no sóc jo, aquest és en Ricard. Aquest és un dels estudiants doncs, que col·laborava amb nosaltres amb el projecte Reacció Explota. Estem parlant d'això que us deia, el 2008. En aquí vàrem tenir ocasió de conèixer algunes personalitats de la divulgació com en Dani Jiménez. En Dani Jiménez podeu usar si resulta familiar aquest nom, sobretot si teniu mainada, doncs segurament el coneixereu. En Dani Jiménez és una persona que és molt coneguda dintre del nostre entorn, perquè ara mateix porta el programa UAU, em sembla que és.
L'efecte
UAU. L'efecte UAU, exacte. Abans havia participat també en molts programes de divulgació propis de la televisió, però a més també col·labora amb programes de ràdio, amb models, etc. I aquí el vàrem conèixer per primera vegada i alguna vegada hi hem col·laborat també. El que passa és que, bé, ell és el seu negoci, nosaltres no ho és, i per tant, doncs, bueno, seguim camins diferents. Però bé, jo també me n'alegro per ell, perquè és una persona que contribueix també al coneixement, a la divulgació científica. En aquest cas, des de la banda més física de la ciència, perquè ell és físic de formació. Activitats de l'aura lliure. Aquesta és una de les poques que hi ha doncs, fent un ou ferrat. Com veieu, es pot fer un ou ferrat de moltes maneres. Aquí fèiem un ou ferrat utilitzant que l'ou té una característica que és una vam, des del punt de vista químic, significa que és el contrari d'un àcid. I amb una mica de col llombarda, que això sí que ho coneixeu, doncs l'ou aquest, que no es veu gaire bé, però és una miqueta verdós. Aquesta col llombarda canvia de color, depèn de si es barreja amb un àcid o es barreja amb el contrari, una base. I aquí explicàvem als nens i nenes, doncs bé, una miqueta de química en productes casolans. I això és una cosa que també ens agrada molt fer. Ens limita. Perquè, esclar, fer experiments o fer presentacions en productes casolans limita molt que fem servir coses que estiguin a l'abast de tothom. Però, d'altra banda, també té l'avantatge que podem contextualitzar molt bé els continguts. És a dir, podem parlar de substàncies que estan a l'abast de tothom i que tothom coneix. Tothom sap el cas de nou, tothom sap què és la col llombarda. I llavors et permet parlar d'àcids, això la majoria de nois i noies ho saben. Hi ha una base, veus? Hi ha aquesta, això, hi ha, però sí que, sapiguem que és un àcid, podem parlar del que és el contrari, i podem parlar de com identificar un i l'altre, doncs fent servir una substància com és l'alcohol llombarda, que canvia de color. Quan és una base es torna de color verd, quan és un àcid es torna o vermell o de color groc. Curiós, I així, així es van... Això és, també és antiga, aquesta foto, de la cel del 2012 o així. No tan antiga, no?
No,
que
quina nostàlgia que,
que
sí?
No, 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 és que les he triat expressament antigues, les fotos. I aquí tenim en Pep Anton. I aquesta l'havia posat doncs, perquè com que havíem de compartir xerrada amb la Sílvia Simón, doncs la Sílvia Simón diguem-ne que és l'ànima de la nit de la recerca. Aquesta no és de les, no és de les primeres nits de la recerca que vàrem fer, perquè això ja és la Casa de Cultura. La primera que recordo d'haver fet va ser davant de l'edifici de les Àligues. I recordo que va anar-hi un dels germans Roca, no recordo qui era, però recordo que va anar-hi un dels germans Roca. I que algun dels experiments que vàrem fer va ser la... l'esferificació, en aquell moment, quan era una moda terrible això. I esclar, també hi ha química darrere d'aquests processos. En aquí en Pep Anton exactament no, no, no entenc què fa, però això d'aquí és Col Llombarda. Bé, he imprès una còpia que cada any la Sílvia me demana per justificar els ajuts que té com a càtedra. Cada any me demana, quants instituts has anat aquest any? Mira, el curs 2010-2011, més de 40 instituts. Més d'una classe per institut, com és normal. Nosaltres calculem que cada any uns 3.000 alumnes veuen les nostres activitats divulgatives en directe. Clar, anava a dir actuacions. Doncs clar, quan dius actuacions, i la Cristina en parlarà d'aquí un moment, és com si ens devaluen. Clar, a mi tampoc m'agrada ni actuar, però jo ara també estic actuant. I quan faig classe també estic actuant. Per tant, bé, poder que no ens tirem pedres al nostre mateix celular, no? Fins així, actuar, no actuar. Bueno, jo també ho estic passant bé ara, eh? I veig per les cares que també esteu disfrutant, eh? Per tant, ja es tracta d'això. Si més a més aprenem alguna cosa, doncs millor. Però sí que és veritat que fer una classe és actuar, per tant, bueno, tampoc. O que ens hem d'avergonyir de fer això, Cristina? Tu què hi dius, Cristina?
Que no.
Va, ja. Doncs fixeu-vos, no és... Cada any no és així, eh? Hi ha algun any que és una mica més? Amb la pandèmia, evidentment, ha estat molt menys. Amb la pandèmia això ha estat zero. Però ara m'han tornat a recuperar. Aquest curs, que està a punt d'acabar, hem superat els 30 instituts, també. Però esclar, això què vol dir? 30 instituts vol dir 30 dies. I són moltes hores. Són hores que deixes de fer altres coses. Bé, ja sé que no és el tema aquest, el que estem parlant, però bueno, perquè bueno, també s'ha de tenir en compte que de vegades si no hi ha més gent que fa, o no hi ha més professors que fan o fem divulgació, però alguna cosa és.
Justament és el tema.
És aquest el tema?
Justament, no? Ah,
vale.
La falta de temps.
Ah, vale. Aquí, per sort, he posat això perquè després, Cristina, te demanaré que em facis una foto quan faig la xerrada.
Ah, vale.
No, més endavant, no, ara no. Més endavant perquè això, com que després ho posaré amb una justificació de necessit, doncs que es vegi. Diré, ostres, mira, ei, que quan vaig a fer una xerrada parlo de vosaltres. Ja sabeu que això també s'ha de fer. Bueno, aquí vàrem tenir una FECIT, fixeu-vos, l'any 2009. Una FECIT que ens va donar un impuls amb el projecte Reacciona Explota. Aquest, precisament, aquest FECIT va ser per al projecte Reacciona Explota. Ens va ser molt útil, ens va anar molt bé. Va ser un impuls important. Això ens va permetre doncs, adquirir material, reactius, pagar. Això també fa falta, perquè esclar, tot això és pràcticament impossible fer-ho des de zero. Nosaltres quan anem a un institut d'aquests cobrem. Però què cobrem? Cobrem el material, els reactius que es gasten i la persona que ho fa, que no sóc jo. Nosaltres tenim una persona que va als instituts, en el seu moment va ser en Pep Anton, de vegades són estudiants, i ara nosaltres tenim una altra persona de la que us parlaré tot seguit. I què fem? Doncs el que us comentava, experiments espectaculars, per atreure l'atenció. Això sí que explota. També fem màgia. Sí. De fet, em sembla que era Arthur Clark, que va dir que qualsevol tecnologia prou evolucionada és indistingible de la màgia. I nosaltres quan fem algun experiment curiós també és indistingible de la màgia. Per exemple, en fem un que poder us resulta familiar, que és que agafem una pols de color negre, que diguem que són dents de drac, agafem un líquid de color, bueno, color transparent, que diguem que és saliva de drac, els barregem
i d'allà surt fum, que diguem que és com els dracs treu un foc per la boca. Clar, això és molt màgic. Barrejar una pols amb una aigua i que surti foc, ostres, és màgic. Clar, nosaltres ja sabem què passa, ja sabem com ho fem. Ja sabem que això és una reacció física. I després la reflexió en els estudiants és aquesta, no? I escolta, al principi és que m'ha seguit el rotllo i t'has imaginat que això eren dents de drac i era saliva de drac, sí. T'imagines que això en el segle XV, si vingués un foraster i expliqués això, la gent s'ho creuria? I tant. I què fa que no t'ho creguis ara? Doncs perquè estàs en un institut, perquè estàs aprenent, perquè la teva formació, no només en ciències, sinó en altres disciplines, és important perquè després la gent no t'enganxi. I finalment els ensenyo un... Ho dic i ho he recordat. Però és que estic anant una mica així, eh? Perquè com que m'he d'allargar més del que... I com que m'agrada... Vull dir que, Cristina, el millor és que no et deixo ni temps a tu, eh? No, perquè avui ja porto els 20 minuts que tocaven i no vaig ni per la meitat. Ja, va, que sí? Que m'espaviu? Bueno, doncs els vaig posar un anunci de Mil Anuncios que posava Vento vial de sangre de dragón. Macho de los Alpes, no sé. Al segle XXI hi ha un paio, un poca vergonya, que intenta vendre un vial de sangre de dragón. I suposo que algú, Mercè, potser no va comprar ningú, eh? 30 euros. Per a tu, per ser sangre de dragón, una cosa. Vale. Experiments de química recreativa. Aquest és un... Això és... A Can Gruà, això és a Vilablareig, exacte. Eh? Aquesta és nova, aquesta foto. Aquesta foto és relativament recent. Bé, amb un experiment així és normal que els nois i noies prestin atenció. I per què me serveix fer aquest experiment? Concretament, me serveix per parlar del Triangle del Foc. El Triangle del Foc és un model que explica com funciona el foc i, per tant, també com es pot apagar. Perquè hi hagi foc, i molt breument, fa falta tres ingredients. Fa falta calor, fa falta combustible i fa falta comburent, que és l'oxigen. El nostre planeta és així. Si en falta un, el foc s'apaga. I aprofitem per explicar aquest model del triangle del foc amb aquest experiment, perquè els barregem tots tres. Finalment ja veieu que aquí no es veu, però aquí ha sortit una ampolla de plàstic que ha sortit volant. Això ho fes aquí, si ho hagués fet aquí, l'ampolla hauria anat al final de l'aula, cosa que sorprèn els alumnes després d'una petita explosió, que a més és una explosió depilatòria. El braç ben depilat. Per això normalment intento portar la màniga ben allargada, però ja veieu que hi ha un tros que es crema. El pas de la presencialitat de seguida es va convertir de forma natural en un pas cap a la gravació en pantalla, o en audiovisual. La primera incursió així una miqueta seriosa va ser amb aquest programa, el programa Copèrnic, que ens van trucar a la porta. Després d'haver anat als instituts, algú es va assabentar que nosaltres fèiem experiments, bueno, que agradàvem, i per tant varen dir, escolta, nosaltres som la xarxa de televisions locals, a través de Comunicàlia, això deu de ser una empresa en aquell moment que ja no existeix, feien un programa que es deia Copèrnic, un programa de divulgació científica, encara es pot veure, perquè és curiós que fins i tot a les Illes Balears el passaven, vaig enterar per casualitat, a les Illes Balears ens deien, ostres tu, això és xula, és xula. Bueno, doncs van fer 26 vídeos. Aquests 26 vídeos després van servir per fer un MOOC, aquests Massive Open Course Online, exacte. Va servir per fer un MOOC. Vàrem aprofitar d'aquests 26 vídeos, diria que en vàrem aprofitar 24, doncs per parlar de la història de la química. De fet, aquests vídeos ja tenien un motiu, tots, de fet, tots tenien una explicació científica darrere, o sigui, no és fer per fer. El projecte poder més notable, a part d'aquest de Copèrnic, ja va ser, pensant en YouTube, va ser el projecte UAU, això és químic. Aquest dimecres, amb l'Aitami, vàrem anar, l'Aitami és la persona d'altres per la llar, vàrem anar a Barcelona perquè vam anar a recollir un premi. Ell va participar en un concurs de vídeos i va aconseguir un premi de la Societat Catalana de Química. Bueno, i sortint, dues professores em diuen: "Ei, ens podem fer una foto?" Dic: "Amb l'Itami, no?" Diu: "No, no, no, amb tu." Dic: "Amb mi?" Que feia molts anys que no em passava això. Feia molts anys que no em passava. I eren dues professores de la noia que resulta que passaven aquests vídeos a classe. I els feia il·lusió. Esclar, aquests vídeos han arribat a moltíssima gent. Molts. Fixeu-vos els temes que parlen, eh? Mescles homogènies, estat sòlid, estat gasós, tots són temes de batxillerat. De fet, vàrem fer una divisió del temari de batxillerat amb 16 temes, dels quals van sortir 18 vídeos. Aquests vídeos d'aquí, titulats "Uau, això és química", i acabava dient "Uau, això és química". Hauria d'haver patentat "Uau", perquè com deia la Cristina ara, l'efecte "Uau" el fa servir ara en Dani Jiménez. Amb carinyo, ho dic. Però aquí està, eh? Aquest... Sí. Aquest projecte també va tenir suport de la FETIMA. I qui va fer la gravació i l'edició i tot va ser a l'Escola Universitària ERAM, d'Audiovisuals i Multimèdia. Va ser una col·laboració molt maca, una col·laboració que ara, si intenteu, és bastant més difícil, de fer. Bé, aquestes són algunes imatges, algunes preguntes que podíem respondre. Per què la poma pelada es torna fosca quan li toca l'aire? Com es fa l'escuma dels seients dels cotxes? Bé, totes aquestes són preguntes que quedaven respostes amb aquests vídeos, un total de 18 vídeos. Bueno, això va tenir una certa repercussió, gràcies també en part al servei de comunicació de la universitat. Va tenir repercussió als mitjans. Això diria que és el Punt, el Diari de Girona, no estic segur. Aquests vídeos també es varen penjar en el portal de recerca d'acció, un portal de la Generalitat, de la Fundació Catalana per la Recerca, i aquests vídeos ens varen permetre que aquest senyor, que és en Jordi Aguilera, i aquest altre que coneixeu, tot i que aquí està molt més jove, Tomàs Molina, es fixessin en nosaltres i ens convidessin a participar en els seus programes. En un programa que es deia Espai Terra, que malauradament va desaparèixer. Va ser una experiència molt enriquidora i jo crec que també per nosaltres va ser un aprenentatge molt gran. Aquí anàvem un cop al mes, anàvem a TV3 i a vegades portàvem estudiants, a vegades anàvem només nosaltres dos, amb en Pep Anton. Més endavant ja va venir l'Itami, venien persones, companys nostres, i era una experiència molt bona. A més a més, aquest home és una passada, eh? Aquest home feia el programa només amb un paper. Tenia un paper així i tot ho tenien aquí. Poc utilitzava el prompter, eh? És una màquina. Bueno, vull dir a favor seu, eh? És un fenomen. "Uau, això és química" va donar peu a algun altre projecte de divulgació en vídeo, també, tots penjats a la xarxa. Com aquest, "Uau, Girona té química". Aquest només van ser 6 vídeos, aquí l'ajut era molt més petit, aquí ens va ajudar la... Consell Social, gràcies. Aquí ens va ajudar el Consell Social. Vàrem fer 6 vídeos, tots basats en Girona. I al final, en lloc de dir "Uau, això és química", deiem "Uau, Girona té química". Estructura atòmica, el mol, etc. I aquí hi ha 3 vídeos que vàrem poder gravar, sabeu que són aquests 3 d'aquí, que vàrem poder gravar a la desapareguda, el desaparegut taller de cromats d'encesa. Quan vèiem que ja tancava, sobretot després que morís en Joan, malauradament, doncs vàrem veure que això desapareixeria i vàrem aprofitar i vàrem gravar 3 vídeos. I ara crec que és un llegat que queda. Aquests vídeos de moment no és que tinguin una repercussió molt gran, però tampoc és que en el cas d'aquests projectes tampoc és que busquem arribar a un gran nombre de persones. Com que sabem que això ho passen a les escoles, doncs potser ho veu una persona, o sigui, consta que ho veu una persona, però en realitat ho miren un piló d'estudiants. Bé, ja vaig una miqueta més a la idea.
l'itinerari químic per Girona. L'itinerari químic per Girona el vàrem fer amb la idea de que també els estudiants, però també un parell de cops l'any, doncs també a vegades me demanen que el faci per l'esport públic en general. Eh? Jo crec que si l'any que ve voleu fer-ho, doncs jo els porto passeig per Girona i parlem de química. Ara, poder hauríem de fer-ho més a la primavera o a l'octubre, per no rostir-nos. Ara que, si ho decidim fer i després ja un pisco l'àvies, ho podem fer, eh? Vale? Mira, jo havia pensat de visitar una miqueta la pàgina web, és molt breu, perquè amb aquesta pàgina web darrerament la vàrem modificar, la vàrem ampliar, i fixeu-vos que està en 4 idiomes. La tenim en català, castellà, anglès i francès. Què hi ha? Doncs hi ha l'itinerari, hi ha les parades, hi ha la descripció, i a més amb algunes d'elles doncs hi ha un vídeo, fins i tot. De tal manera que, com que aquests anys hem estat en pandèmia i molts estudiants no podien fer aquest itinerari, doncs d'aquesta manera el podíem fer-ho de manera virtual. Evidentment no és el mateix que fer-ho amb un guia. I per això mateix, doncs, com que el guia també és interessant, doncs aquest itinerari ha anat evolucionant amb el temps. Aquí teniu el nombre de visites des de que l'itinerari forma part dels recursos educatius de la caseta de la Devesa. La caseta de la Devesa, podeu conèixer-ho, és el centre de l'Ajuntament de Girona que s'encarrega de la formació. Des de l'any 2000... Ostres, ara no el veig. 11, 10, 9, 8... Doncs també des de l'any 2008 forma part dels recursos educatius. I totes aquestes persones són les que han visitat aquest itinerari. No ho faig jo. L'Ajuntament en el seu moment va agafar una empresa que és la que fa de guia dels itineraris. I llavors tenen alguns educadors ambientals que fan l'itinerari. Per tant, bé, en aquest cas no soc jo que ho fa. Perquè fixeu-vos que estem parlant també que en aquests anys estem... Això és un 4. Estem superant els 4.000 nois i noies que han passejat per Girona mirant les coses des d'un punt de vista químic i descobrint doncs, que Girona també té química, com ho tenen altres ciutats, però Girona...
Més.
No, sí senyor. En el seu moment varen fer un itinerari guiat amb el mòbil, és a dir, vas amb el mòbil i et va dient les parades i t'ho va explicant, però últimament també hi ha un joc, un videojoc, desenvolupat per un professor, ara de la casa, que està a la Facultat d'Educació i Psicologia i que a més és professor en un institut, doncs els seus alumnes varen desenvolupar aquest programa. El projecte Reacciona Explota té una pàgina web. I de què va aquest projecte Reacciona Explota? Què hi ha de diferent del que us hagi explicat? Bé, saps què? És que ja porto massa estona. Sí, eh? Vale. Doncs no entraré a la pàgina web. Ara us explico què hi ha en aquesta pàgina web. Hi ha un apartat d'experiment, és a dir, hi ha un guions perquè els professors i professores puguin fer experiments. Perquè el projecte Reacciona Explota va néixer amb la voluntat de ser una eina al servei del professorat. Vas que després s'ha anat ampliant, i ara veureu com. S'ha anat ampliant gràcies a que quan aquesta persona, l'Aitami Soto, feia quart curs de la carrera, va venir a trobar i me va dir, diu, Pep, he detectat, més o menys, devia de ser aquesta paraula, perquè parla així, he detectat que en el món mundial del YouTube hi ha un forat en la divulgació. No hi ha vídeos de química que parlin de història i a més incloguin un experiment. I bueno, tu mateix, carai, el nas. Va fer el projecte, el va defensar, es va incorporar en el grup de treball, ha viscut de l'aire perquè no han trobat cap font de finançament per ella, és una misèria, és molt trist, però va, ja aprofito per dir-ho. Llàstima que aquí no hi hagi cap representant de l'any passat, jo hi ha Pepos i dir-li, hosti, Pepos, tio, porta't a mi. Bueno, és igual. Tampoc hi ha la Sílvia, vull buscar per la Sílvia ja és de la cara, vull dir, és que és molt fotut això. Bueno, el cas és que L'Aitami va agafar el canal amb uns 300 seguidors. Aquí posa 246.000 a data d'ahir. 246.000 subscriptors. És una bestiesa. És una animalada. I no és mèrit meu, eh? Ho dic per ell. Aquesta persona que tenim a la Universitat de Girona ha estat capaç d'agafar un canal de química i portar-lo al màxim nivell de parla hispana, perquè no és en català. En català estaríem a 4.000 subscriptors, que és el que tinc jo en el meu canal de Reacció en Explota en català. Clar, és la diferència de poder arribar a un lloc o un altre, però és que no us perdeu aquest d'aquí. 1,3 milions de visualitzacions, un vídeo de quimiluminescència. Però és que aquí estem parlant de mig milió, 150.000, més de mig milió, és que és una animalada. I com va començar? Si teniu oportunitat d'agafar el nostre canal de YouTube, que ara mira, més falta que escanegeu això, si voleu, sense vergonya, escanegeu això i podreu subscriure-vos i veure el nostre canal. Però que el primer vídeo és aquest, amb en Pep Anton, això és aquí dalt el servei d'esports, ara va agafar un bidó i el van fer implosionar. És a dir, explotar cap a dintre. I va ser la primera animalada que vam fer amb en Pep Anton, ens va agradar i vam dir, això dels vídeos tu. Anem fent. Reacció Termita, això és Copèrnic, el programa que ja he comentat abans. Mira, 159.000 visites. Que en tenia 25 o 30 en el seu moment. Però que gràcies a què? Aquests vídeos també es promocionen a través del canal Reacció Explota Gran. Doncs ara molta gent els mira, encara que estiguin en català. I això sí que m'agrada. Aquest d'aquí és un vídeo del Uau. Mira, 9.000, va, discret. Discret. El Sol de Fòsfor va ser un dels primers vídeos que va fer l'Aitami. 266.000 visites. Bueno, no està malament, però ser un dels primers vídeos que va fer quan encara era estudiant, per això els he posat aquí. Girona té química. 6.000 visites. Ara, tenint en compte doncs, que només el mirem els profes, doncs, no està malament. I el que us comentava, l'últim vídeo, un vídeo sobre el Mercuri, molt guapo. 300 i pico mil, ara sí que m'has de fer la foto, Cristina.
Aquesta?
Sí, aquesta sí. Unes 300
mil... Com si serveix un robado, eh?
Sí, això, com si no ho fes...
Com
allò
que... Si no ho haguessin
rebut. Ah, això, com allò de casualitat, eh? Aquest vídeo d'aquí, a més... Voldria explicar, i amb això ja acabo, és pràcticament la... Sí, és pràcticament ja l'última imatge que presento. Només comentar-vos doncs, que aquests vídeos, i ho dic a favor de l'Aitami, és com una petita obra d'art, perquè darrere d'aquests vídeos hi ha tota una recerca bibliogràfica, hi ha tota una sèrie de continguts contrastats. Per tant, és... Diguem-ne que la bibliografia utilitzada és bibliografia que podríem fer servir en un article científic perfectament. El que passa és que l'explicació és molt diferent. El llenguatge que utilitzem, les persones a les que va dirigida, que són persones joves, també és diferent. Utilitza una cosa que ells coneixen i que jo vaig haver d'aprendre, que són els memes. Clar, utilitza una cosa... Clar, jo utilitzaria un meme d'en Chiquito, faria "Hur!" I esclar, nosaltres riuríem i ja està, no? Però esclar, jo faig això i ell es queda igual, vull dir, tu què? Tu no ets normal. Clar. I en canvi ell fa servir unes coses, bons memes, i a més, com que podem mirar la gràfica d'atenció dels vídeos, veiem que si la gràfica és planera, en algun moment donat fa puf, una pujada. Vol dir que la gent es queda més estona en aquell punt, mirant. I aquest punt normalment coincideix amb un meme, o amb un experiment, o amb una cosa d'aquestes. Per tant, sabem de la interpretació d'aquests vídeos què agrada i què no agrada del vídeo. Bé. Op! No, fill no, aquest. Què voldríem ser de grans? Què ens agradaria ser? Mira, ens agradaria ser com el senyor Poliakov, que és el que porta aquest canal de YouTube que es diu Periodic Videos, que té 1 milió i mig de subscriptors. Aquest senyor pertany a la Universitat de Nottingham.
Però si imagineu que això, que si Montreixant explota amb la Universitat de Girona i 1,6 milions de subscriptors. Ho podem fer, eh? Què falta?
Temps.
La gent ja hi és. El talent hi és. No parlo per mi, eh? Vale? El talent hi és. Bueno, falta que ens ho creiem. Vale? Com va començar aquest senyor? Doncs va començar igual com nosaltres. Bueno, esclar, també hi ha una diferència, eh? El senyor Poliakov és Sir Martin Poliakov. Vale? Bueno, sí. Home, sí, no és un qualsevol, vale? No és un Pep Durant. Vale? Però també va començar fent coses com les que fem nosaltres. I fins i tot, si us hi fixeu, la pàgina web tampoc és una... tampoc és una cosa espectacular. Per tant, bé, aquest és el punt de mires que tenim nosaltres. Tant de bo algun dia poguéssim fer realitat aquest somni, però sobretot que és el somni d'arribar a més gent i de posar la nostra universitat on toca. Bé, ara sí que ja he acabat, Cristina, Àngels, companys, moltes gràcies per la vostra atenció. M'he enrotllat més el que tu. Bueno, de fet he fet les dues xerrades juntes, la meva i la de la Sílvia.
No, perquè la Sílvia havia d'explicar una cosa que no has explicat.
Ah, doncs t'explico.
Jo
m'he quedat amb les ganes de que em feu preguntes, però com que al final n'hi ha...
Que faci.
Sí?
Sí.
Sí? Doncs endavant.
Diferència entre la difusió que feu entre batxillerat i ESO, perquè veig que tinc això.
La diferència? Ah, de nivell vols dir? Sí.
Com els atrapeu? És més fàcil d'atrapar els petits que els...
Sí, sí. Aquí nosaltres, quan interpretem els nostres seguidors, YouTube dona molta informació, però, per exemple, nosaltres hem detectat que tenim un biaix de gènere molt important i estem treballant. Biaix de gènere que vol dir que significa que tenim un 80% de nois i un 20% de noies. També veiem la franja d'edat. La franja d'edat més important del que ens segueixen estan entre els 25 i els 35 anys. Però, esclar, per sota dels 25, que seria entre 18 i 25, no diferencia. Per tant, no, diguem-ne que amb els vídeos no sabem si ens veuen més gent de batxillerat o de secundària. Ara bé, quan ja tenim els instituts, això sí que ho veiem. I pràcticament no anem a instituts a fer batxillerat. I hi ha dues raons per això. Primera, perquè no tenen temps. No tenen temps. O sigui, els nanos estan estressats ja a primer de batxillerat, ja els diuen que l'any que ve tenen la selectivitat, i quan és segon ja tenen la selectivitat. Per tant, doncs no. Però, i l'altre és que, a més aquest estrès també el noten els professors. I els professors, com que això els costa uns diners, prefereixen gastar-los, en què fem aquestes presentacions a nivell de secundària. Sobretot, jo penso, humilment, que el nostre objectiu, el nostre target, és el tercer de batxillerat. Perdó, el tercer de ESO. El tercer de ESO, és el nostre públic objectiu. Per què? Perquè és l'any en el qual decideixen si fan una branca més científica, més tecnològica, o més humanista, o més social, i perquè també és el primer any que fan una miqueta de química, i llavors el fet que nosaltres anem allà i els parlem de química, els ensenyem la cara més divertida, més amable, més, bueno, doncs fa que mostrin un major interès, i això també als professors també els ajuda a l'hora de després explicar la teoria pura i dura, els hi permet dir, recordeu aquell experiment que varen fer en Pep i l'Aitami tal dia? Doncs mireu, aquell experiment es basava en això que estem veient ara. L'estructura atòmica, ostres, que no l'entenem l'estructura. Va, doncs mira, l'estructura... Recordeu com us varen ensenyar aquell vídeo de les flames de colors? Va, doncs les flames de colors tenen un espectre, aquest espectre es basa en l'estructura atòmica. Pam, bé hi som. I per tant, bé, més aviat, jo crec que... a més, nosaltres per batxillerat, fins i tot havíem tingut un taller només per batxillerat, pensant en batxillerat. Un taller que, per exemple, tenia superconductors... Espera't, l'altre no el recordo. I motor d'hidrogen. Tenien superconductor i motor d'hidrogen. Però aquests dos tallers, ara majoritàriament els fem aquí. Pels nois i noies que venen, que precisament solen ser de batxillerat. Perquè són temes que els interessa més. I llavors el llenguatge és bàsic. No sé si la Cristina en parlava després o si n'heu parlat fins ara. El llenguatge és bàsic. Clar, no podem fer servir un llenguatge expert.
per parlar amb els nois i noies. Hem de fer servir el llenguatge que ells coneixen. No podem parlar de... I no podem posar moltes fórmules. Home, alguna n'hem de posar, perquè sàpiguen que el nostre llenguatge són les fórmules. I no hem de fugir d'això, però, esclar, tampoc. Tampoc podem ser... A vegades per nosaltres i aquí hi ha l'Anna Roblans, que és investigadora, per nosaltres quan fem un article científic hem de mesurar molt les paraules i les expressions i no podem posar segons quines paraules que no diguin exactament el que han de dir. Però aquestes paraules no les podem fer servir en un llenguatge col·loquial com seria ara, com seria un institut, perquè no és el que toca. I a vegades quan anàvem a TV3 també feia servir això. I alguna vegada algun company ens havia dit: allò que vas dir, podria ser dit d'una altra manera, perquè jo... I home, escolta, que jo s'entén, no? Bueno, sempre trobes algú que n'hi ha. Digues.
No, res, suposo que l'objectiu d'assolir més inscripcions per química, que era l'objectiu d'aquesta activitat, hem d'assolir...
Sí, l'objectiu inicial, sí, gràcies. Mira, molt bé. Sí, l'objectiu inicial era aquest. Ara ja no és aquest l'objectiu. Tot i que a mi m'agradaria que ho sigui siguent. A mi em sap greu, per exemple, que s'hagin deixat de fer les activitats de divulgació que fèiem. A mi personalment m'ha sap greu. Entenc tota la complexitat que comporta. I el sacrifici i la dificultat que té. Però, ostres, a mi m'ha sap greu que no es fa. I sí, és veritat, ara per exemple la nota de tall ja no és, em sembla que ara és un 6, no? Vull dir, el 5 d'abans, ara em sembla que és un 6, vull dir que qualsevol pot entrar, o podia entrar a fer la carrera de química, el grau de química, ara ja no, ara ja necessites una certa nota de tall. És menor que en d'altres universitats, però també és veritat que a la nostra universitat la majoria dels estudiants que volen fer química ho fan en primera opció. I això és molt important, això no passa en altres universitats. En altres universitats, com a natural, tenen més estudiants, tenen més nota de dany, però potser venen estudiants que no els agradava fer... Bueno, que no era la seva primera prioritat, que no era la seva prioritat. Després es quedaran o no, però aquí tenim aquesta sort, que els que tenim aquí majoritàriament són nois i noies que trien química, que volen fer química. Pel que sigui, no dic que només sigui per això. Jo crec que el paper, que és fonamental el paper del professor, o professora, a secundària i batxillerat, crec que és fonamental. I crec que nosaltres mateixos no en som com a universitat, o com ho vulguis dir, o com a departament, o com a facultat, no en som prou conscients de com ens hauríem d'enllaçar amb els professors, amb el professorat de preuniversitari, perquè crec que és estratègic. Ja ho fem, però jo voldria que ho fos més.
Molt bé. Ja està?
Doncs moltíssimes gràcies.